Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Un senderista belga entra molt esverat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos. No sap dir exactament què era, però creu que val més que hi pugi algú a mirar-s'ho. Tot i que ell encara no ho sap, acaba de descobrir un crim perfecte. O gairebé.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. A finals dels anys 90, la troballa d'unes restes humanes llançades al pou d'un mas abandonat del Baix Empordà posa al descobert un doble homicidi i comença una llarga investigació de 10 anys que implicarà la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra. L'assassí ha intentat amagar totes les pistes i gairebé ho ha aconseguit. Si un senderista curiós no hagués mirat a dins d'aquell pou, probablement hauria estat un crim tan perfecte que ni tan sols s'hauria investigat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
El massís de les Gavarres és com un gran arc de color verd a cavall de les comarques del Baix Empordà i el Gironès que s'obre cap al nord de Catalunya. Té una extensió d'uns 350 quilòmetres quadrats i abraça una vintena de municipis. La Beni Gibert, caporal dels Mossos d'Esquadra, coneix bé aquestes muntanyes. Les recorre sovint entrenant.
Les Gavarres és una zona boscosa que és molt transitada i molt estimada per tota la gent del voltant de la Bisbal, Calonge, Cassà de la Selva, perquè és un lloc on la gent va fer esport. O la gent va a passejar, van a buscar bolets, van a buscar espàrrecs, i llavors al mig de les Gavarres hi ha el que és el radar meteorològic de Puig d'Arques, i aquest espai és un lloc que a la gent també li agrada anar amb el cotxe i puja fins a dalt de tot i tens una vista espectacular fins al Montseny. Veus tot el mar, veus tot l'Empordà, és un lloc molt visitat i de fàcil accés.
Anys enrere, en aquesta zona hi havia una activitat agrícola molt intensa. Ara la quietud és total. Només hi queden tres petits nuclis i mig centenar de masos habitats. La tarda del diumenge 3 de maig de 1998, un senderista belga camina per aquesta serralada, per la banda de Cruïlles. Fa un temps esplèndid per fer una excursió. Ha arribat fins a Sant Cebrià dels Alls i passa pel costat de Can Vergeli, un mas abandonat que està molt a prop d'una pista forestal. La vegetació ha colonitzat els voltants de la casa. Part de les parets de pedra s'han ensorrat. L'excursionista es fixa en el pou que hi ha al costat del mas. Abans de desfer el camí, s'hi aboca per mirar a dins.
Ell mira el pou i mira el fondo, com a curiositat si hi ha aigua o no hi ha aigua. I aquest noi, quan mira, veu una cosa al fons que no sap determinar què és. El pou fa 8 metres de fondària i 2 metres i mig de diàmetre, llavors no és un lloc que entri molta llum, i ell veu com una silueta baix i no acaba de decifrar què pot ser.
Al principi no hi dona gaire importància, però de tornada no pot deixar de pensar-hi. No es treu aquella imatge del cap. Segur que era una bèstia morta, es diu, però no les té totes. I si no ho era? Quan arriba la Bisbal, els dubtes s'han convertit en sospita i se'n va directe cap a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, coneix perfectament el camí i sap amb qui ha de parlar, perquè a l'estiu treballa per a la policia com a traductor del francès i l'anglès.
Ell explica el que s'ha trobat, com que ells ja es coneixien. Diu, mira, doncs m'he trobat això i tinc un dubte de què pot ser. I els companys que estaven allà, que són els companys uniformats, li diuen, doncs anem allà i portarem un eslots i mirarem a veure què és, ja que tu, donat a la foscor, no has pogut veure el que és, comprovarem aquests fets.
Avui ja s'ha fet fosc, però demà pujaran a fer-hi un cop d'ull. L'endemà, a primera hora, un cotxe patrulla dels Mossos aparca a la pista forestal que porta a Can Vergeli per fer-hi una primera inspecció. A la casa no s'hi pot arribar en cotxe, s'hi ha de baixar a peu. A les 7 i 5 minuts del matí també s'han activat els bombers del parc de Cassà de la Selva sota la direcció de Josep Manel Gil.
Me diuen que em prepari, que haig d'anar a Sant Cebrià dels Alls, concretament a la casa de Can Vergeli, i que allà m'estaran esperant els Mossos. Agafo els estris i les eines i la motxilla de rescat i em dirigeixo cap al lloc.
Quan els agents arriben al pou i enfoquen el fons amb les llanternes, de seguida s'adonen que el dia serà llarg.
Perquè veritablement veuen un cos i llavors es veu el que és la part de l'abdomen, es veu el braç i es veu el cap tirat enrere. I això ho poden ells observar amb les llanternes.
Els Mossos ja donen prioritat absoluta al cas. Activen el jutge, l'equip forense i també la policia científica. La caporal Gibert és el capdavant d'aquesta unitat.
El cotxe queda al costat de lo que és el mas i el primer que fem és agafar doncs, el material indispensable, que són els guants i la càmera de foto. Arriben també els bombers i els bombers ens preparen unes cordes per baixar fent ràpel fins a baix del pou i comprovar ben bé que sigui així. Va ser la primera vegada que vaig fer ràpel. I el meu company d'investigació i jo vam baixar fins a baix.
Quan nosaltres baixem al pou, ja veiem que hi havia un metro d'aigua, mig metro d'aigua, hi havia terra, hi havia pedres, hi havia fang, hi havia llot, i bueno, els companys anaven baixant, i bueno, què veieu? Mira, bueno, aquí ara entrarem cap a baix, i segons sembla, és humà. I bueno, va, doncs, aviam què... Sí. I quan es confirmen que és humà, i a més que és d'una dona degut a que hi havia els sostenidors, doncs ja et dic, va ser quan els Mossos van activar el seu protocol i vàrem deixar de fer fins que ens diguessin per treure el cos.
Són les 10 del matí. Els agents de la policia científica comencen a fotografiar tot el que veuen. A primera vista, sembla que el cadàver porti molt de temps amagat allà dins. Al cap de 5 hores treballant, els policies diuen als bombers que ja han acabat i que ja poden treure el cos del pou. Però aviat veuran que la feina a dins encara no ha acabat.
Agafem la bossa, posem el cos a dintre de la bossa i el pugem a dalt. I, bueno, ostres, la funerària no hi és, sí, ja ho sabem que no hi és perquè no podia pujar amb el seu cotxe allà. Bueno, dic, doncs què farem? El carregarem amb el cotxe dels Mossos o amb el nostre cotxe i el baixarem a dalt. Aquest impàs, mentre estem parlant, el bomber que hi havia baix me crida i me diu ei, diu que aquí hi ha una sabata i que està a dintre d'un... Hi ha un peu a dintre. Llavors parem i els Mossos tornen a baixar a baix.
Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? I estirem la bamba i la bamba no continuava. I en aquell moment, doncs, clar, vam pensar, què hi ha aquí? Què hi ha? No ho vam saber fins que no vàrem treure les coses que vindrà al pou, però ja vam començar a sospitar que allà hi havia un altre cadàver.
Crims amb Carles Porta.
A les 6 i 52 minuts de la tarda, la policia científica conclou que l'altre cos pertany a un home. Entre el fang han trobat uns quants objectes que poden ser crucials per identificar els cadàvers.
La roba que porten els cadàvers t'indiquen la data de la mort. I la dona vestia uns sostenidors de color beige i després portava una camisa de màniga curta, de ratlles, de color blanc i marró, i un pantaló curt de color verd i taronja. Nosaltres fotografiem totes les marques de la roba i tota la roba. I llavors també el senyor portava un polo Lacoste de color fosc, que no es podia determinar exactament el color, i portava també un pantaló tipus short de color vermell i unes bambes de la marca Adidas.
És roba d'estiu i som a primers de maig. Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu, però caldrà esperar l'autòpsia per saber si va ser l'últim estiu o si fa més temps. Els dos cossos estan relativament ben conservats gràcies a un procés natural de momificació que pot ajudar els investigadors a determinar les causes de la mort.
És important perquè si no hagués hagut aquests processos de conservació, allà hi hagués hagut uns ossos i aquests ossos no els hagués vist aquest noi des de dalt i al final els ossos se descomposen i ja està.
Sembla que el temps s'ha aturat per a gairebé tot el que hi ha a dins del pou. Per a tot, menys per a un objecte que sorprèn els policies.
Sí, nosaltres vam trobar tota una sèrie d'objectes que eren d'aquestes dues persones, no? Però el que ens va cridar més l'atenció va ser un rellotge que el portava l'home i aquest estava submergit a l'aigua i encara funcionava.
És un rellotge de la marca Casio que no només funciona, sinó que fins i tot va a l'hora. Els investigadors analitzen tot el que hi ha al voltant dels cossos. Creuen que, després de llançar-los, van intentar cobrir-los amb pedres per ocultar-los fins que es degradessin, cosa que no ha passat per les condicions ambientals d'aquest pou. La policia científica no té cap dubte que es tracte d'una mort criminal.
Sí, sí. Nosaltres, quan ja pugem el que són els dos cadàvers a dalt, fora del pou, doncs veiem que tenen tots dos doncs, una fractura en el crani. Sí, sí, tots dos tenien una fractura en el crani.
Els investigadors han arribat a primera hora del matí i ja s'està fent fosc. La notícia de la troballa es comença a escampar. Estem a l'any 98 i fa pocs mesos que els Mossos s'han començat a desplegar per Catalunya. És el primer cas d'envergadura que afronten al Baix Empordà.
Dues persones van ser trobades mortes ahir en un pou en ple massís de les Gavarres. El cas és en mans de la policia que investiga els fets.
Doncs sí, el més primordial ara per ara és saber de què van morir les dues persones i si ho van fer al mateix temps. Això aclariria si es va tractar d'un accident o si va intervenir algú que va tirar els cossos al pou.
El cas l'instrueix el jutjat número 4 de la Bisbal. A la sala d'autòpsies, la conservació dels cadàvers i la roba que portaven permeten certificar de seguida que els investigadors tenen davant una dona gran i un home més jove. Explica'ns-ho, Anna Ponsí.
L'autòpsia preliminar la fa el forense Rogelio Lacazzi i després hi intervenen Narcís Verdalet i Anna Hospital, que és especialista en dentadures.
Bueno, mires les característiques, que veiem primer de tot que és un cadàver masculí i un cadàver femení. Un cadàver masculí que és més jove per les característiques dels ossos que el femení i que llavors ens van quadrant coses policials, que realment es tracta d'una mare i un fill i ens va quadrant.
De seguida veurem per què Narcís Verdalet diu que les coses els van quadrant. El forense es fixa en les fractures que tenen els dos cossos, especialment el cap. Tot apunta que l'agressor va atacar les víctimes amb una barra de ferro.
I què ens crida l'atenció? Que, bueno, que feia temps que ja estaven a dins el pou, que els havien matat d'una palissa, no hi havia signes d'arma de foc, no hi havia cap tiro, els hi devien haver fotut una palissa, el que vulgarment se'n diu una palissa, i els van matar, i amb un cotxe els van portar allà i els van fotre el pou. Per tant, tenia que ser algú que coneixés la zona.
Sí, has de conèixer la zona. Vull dir, si tu no ets del voltant de les Gavarres, tu no saps que allà hi ha un mas i que té un pou. Primer has d'haver anat al lloc i haver rumiat a veure com ho faràs per desfer-te de dos cadàvers. I nosaltres el que pensem és que una persona ha causat la mort d'aquestes dues persones i les ha traslladades fins al pou i les ha tirades a dins pensant doncs, que allà no es trobarien mai més.
Al costat dels forenses hi ha els Mossos d'Esquadra, de la Policia Científica, que han extret les proves del pou i també uns investigadors de la Policia Nacional que han demanat participar en aquesta autòpsia com a observadors. Fa temps que investiguen una desaparició i creuen que aquests cadàvers hi poden tenir alguna relació. Abans s'han mirat molt atentament tots els objectes rescatats del fang.
De fet, vàrem trobar restes d'una catifa de colors, vàrem trobar un altre tros de pròtesis dental, unes ulleres graduades, una roba estampada molt gran, una bossa de plàstic amb el nom d'un establiment. Clar, tot això llavors són les pistes que va molt bé per la investigació.
Les ulleres, la roba i les pròtesis dentals que portaven les víctimes són detalls importants per saber qui eren. Tot fa pensar que la catifa va servir per transportar els cossos.
Els devien matar dins un domicili, els van embolicar, carregats amb un maleter o amb una furgoneta i cap al Pou.
Tenint en compte l'estat de les genives, de les dents que li quedaven i de la pròtesi que portava a la boca, els forenses calculen que la dona tenia més de 80 anys. L'autòpsia conclou que la causa de la mort va ser un traumatisme cranioencefàlic com a conseqüència d'un cop que li van clavar per davant. En canvi, l'home el van matar amb dos cops molt violents al cap. En aquest cas, a traïció, per darrere. Feia 1,68 m d'alçada, tenia la dentadura en millor estat que la dona i tenia entre 55 i 65 anys quan va morir. En el cas de la dona, hi ha un element que pot ajudar a esbrinar-ne la identitat, una pròtesi que li havien implantat a la cama.
I llavors tu mires si ha sigut operat, de cicatrius que puguis portar, si tu portes pròtesis o les dents o que tens un implant o que si t'han operat d'un fèmur per posar-te una pròtesis i es va configurant la identitat.
Pel tipus de lesió, els forenses creuen que la dona probablement necessitava una cadira de rodes. El fèmur de la víctima encara aporta una pista més, gràcies a la cicatriu que li va deixar la intervenció quirúrgica. Els forenses han extret larves d'uns cucs que, després de la mort, van reobrir aquesta ferida per entrar dins del cadàver. Aquesta mostra que s'enviarà al laboratori pot servir per determinar amb força precisió la data del crim.
Més endavant en tornarem a parlar d'aquests cucs. Els agents de la Policia Nacional que són a la sala d'autòpsies estan molt interessats en l'ADN que han recollit els investigadors. Fa 2 anys que investiguen la desaparició de 2 persones, una mare i un fill, i creuen que els tenen davant. Fins i tot s'atreveixen a dir que els cadàvers probablement van ser transportats fins al Pou amb un fort trànsit i tenen identificat un possible sospitós del crim. Però no ens avancem. Han passat 5 dies del descobriment dels cossos al Pou de les Gavarres. Els mitjans segueixen el cas amb interès. A TV3, la periodista Montserrat Oliva parla de les dificultats per identificar els cadàvers.
Es veu que està tan difícil poder identificar-los que ara estan treballant els Mossos amb tots els bancs de dades disponibles, és a dir, el propi, els Mossos tenen un banc de dades de persones desaparegudes i pel tipus de persones que es pensen que són dels països de l'est, doncs els bancs de dades internacionals...
Per què diuen que intueixen que puguin ser de països de l'est?
Bé, doncs es veu que pel tipus de roba, pels teixits, realment el treball dels forenses és admirable, no? Com poden arribar a determinar les coses, doncs fins i tot per això, per un tipus de pròtesis es veu determinat que duia la dona.
Les pròtesis són les pistes que permeten als investigadors fer-ne via i afirmar, una setmana després de treure els cadàvers del Pou, que les víctimes són 2 ciutadans alemanys.
Els cadàvers trobats en dilluns passat en un Pou de Cruïlles han estat identificats com Inger Dohr i Rolf Hess, milionaris alemanys residents a Calonja, desapareguts l'any 1995.
És a dir, 3 anys abans que un ciutadà belga s'aboqués a mirar a les profunditats del Pou. Calonja és a uns 12 quilòmetres del lloc on s'han trobat els cossos dels 2 alemanys. La dona tenia 85 anys i el seu fill 63. L'home havia estat preparador físic i al llarg de la seva carrera va fer prou diners per poder viure amb tranquil·litat i bon clima a la Costa Brava amb la seva mare. Sí, eren milionaris, però els investigadors han vist coses estranyes als seus comptes bancaris.
Van desaparèixer l'any 1995, després de registrar-se una davallada important als seus comptes bancaris. El cos de la Policia Nacional, que en el seu dia va obrir una investigació per 2 delictes d'estafa contra aquesta família alemanya, treballa ara amb la hipòtesi que el sospitós d'aquells delictes pugui estar involucrat en l'assassinat. El jutge, per tant, haurà de determinar si del cas se'n fa càrrec la Policia Nacional o l'autonòmica.
Els moviments que van quedar registrats als comptes bancaris seran molt importants, aviat ho veurem. De moment, la jutge de la Bisbal decideix retirar el cas als Mossos i traspassar-lo a la Policia Nacional.
Havia compte que hi ha un assumpte que ja estava judicialitzat per part del jutjat de Sant Feliu i per part de la Policia Nacional. Aquí hi ha una reunió, diguéssim, entre les forces, els cossos i jutges i es decideix que continuen amb l'assumpte. La Policia Nacional de Sant Feliu havia de comptar que havia, efectivament, gent estrangera, s'havia de fer relació amb l'exterior i el jutjat número 4 de la Bisbal adopta la decisió de que som nosaltres els que hem de continuar en la investigació d'aquest procés, d'aquest assumpte.
Ramon Fernández dirigeix la comissaria de la Policia Nacional a Sant Feliu de Guíxols, que és la que assumeix el cas. La policia espanyola fa un any que busca aquestes dues persones amb una causa oberta al jutjat 2 de Sant Feliu. Amb les novetats que han rebut de la sala d'autòpsies, els investigadors comencen a reconstruir la seqüència dels fets que acaba al fons del pou d'aquella masia abandonada de les Gavarres.
A partir del relat de la germana, els agents han pogut saber que un dia d'agost del 1995, Rolf Hess va explicar als veïns de la urbanització de Calonja on vivia amb la seva mare, que tornava uns dies a Alemanya. El viatge havia de servir per tancar la venda d'una casa que tenia allà per uns 300.000 euros. Com que no serien gaire dies, els volia demanar el favor que, si no els sabia greu, donessin menjar al gat fins que ells tornessin. Els veïns van veure com l'home carregava les maletes i els dos gossos a la furgoneta, una Ford Transit. A continuació hi acomodava la mare amb la cadira de rodes i finalment arrencaven i marxaven. Ja no els van tornar a veure mai més, ni a ells ni a la furgoneta. Com que no n'havien tornat a tenir notícies, al cap d'uns dies els veïns que tenien cura del gat van trucar estranyats a la Guàrdia Civil. Els agents van entrar al xalet dels Gés, a Calonja, i van trobar la cadira de rodes de la mare, cosa que els va fer pensar que, encara que cap veí els hagués vist, podrien haver tornat. La casa estava endreçada, no s'hi apreciaven rastres de violència i l'escorcoll no va servir per aclarir què se n'havia fet de la mare i del fill. Uns mesos després, ja entrat l'any 1996, una germana de Hess va denunciar a la policia alemanya la desaparició de la mare i del germà. I el 1997, un any més tard, i a petició d'Interpol, la Policia Nacional va començar a investigar què havia passat amb els dos ciutadans alemanys que ningú havia tornat a veure. Va ser aleshores quan els agents van descobrir que, després de la desaparició, s'havien retirat grans quantitats de diners dels comptes bancaris dels desapareguts. Ara, després d'haver-ne trobat els cadàvers, els investigadors tenen clar que si ells no ho van poder fer perquè eren morts, ho va fer algú altre suplantant-los la identitat.
Si us recordeu, abans us hem dit que els agents de la Policia Nacional tenien un sospitós del crim. És un vell conegut de la policia espanyola, que ja el van detenir l'agost del 1997. Aleshores, encara faltaven 9 mesos perquè descobrissin els cadàvers. Es tracta d'un home anglès que, quan ja feia dies que les dues víctimes no donaven senyals de vida, es va presentar al banc per cobrar un taló que portava la firma de Rolf Hess, l'alemany assassinat. Era un taló per valor de gairebé 18.000 euros. I el beneficiari, aquest ciutadà britànic, havia fet de jardiner i de pintor per a la família.
Gregory Jason Cook va ser la persona que va cobrar un xec presumptament expedit per Hess, el desaparegut. Nosaltres ja estàvem investigant aquesta parella de, que havia desaparegut i veient que, òbviament, no els trobàvem de cap de les maneres, però sí que havia un detall molt important i era que els comptes corrents que tenien s'estaven buidant d'una manera exagerada, però molt exagerada. A tal punt de que, per exemple, d'un compte de 17 milions de pessetes, doncs en uns mesos van quedar reduïda a 30.000 pessetes. Una altra, que tenia aproximadament mig milió, ara només hi havia 12.000 pessetes.
Fem números en euros. En un compte de les víctimes que tenia més de 100.000 euros, ara només n'hi quedaven 200. I en un altre on n'hi guardaven 3.000, ara n'hi havia 72. Cook, però, tenia resposta per a totes les preguntes del jutge de Sant Feliu de Guíxols, incloent-hi les que li va fer sobre el xec de 18.000 euros que havia anat a cobrar al banc.
El va explicar i va dir que això era un pagament que li havia fet Hess en el seu moment per unes feines i unes tasques que havia realitzat a casa d'ell. Per exemple, feina de pintor, i uns mobles també que les havien venut i, bueno, i això el jutge li va posar en llibertat.
En aquelles mateixes dates, la policia també va comprovar que les targetes dels dos milionaris alemanys treien fum. Els agents ja tenien clar que no estaven investigant només una desaparició.
Per nosaltres, la convicció que tenien era que estaven morts. Que estaven morts perquè, a veure, havia el detall aquell dels moviments bancaris. Eren molt clars. Aquí hi havia un mòbil econòmic molt contundent, perquè era obvi el moviment bancari tan brutal i en poc temps. Aquest moviment d'aquestes targetes bancàries estem detectant més de 100 operacions bancàries, perquè les hem realitzat a través del Banc d'Espanya, les hem comprovat.
Ara, al maig de 1998, amb els cadàvers ja identificats, els investigadors tenen clar que han de tornar a interrogar aquest ciutadà britànic i aquesta vegada com a sospitós d'un doble homicidi. La Policia Nacional no tarda a detenir un altre cop Gregory Cook, que encara viu al Baix Empordà. A Girona, al despatx de l'advocat Carles Monguilot, sona el telèfon.
El senyor Cook truca al despatx, suposo que qualsevol altre, era per la suposada participació en un delicte de falsedat o apropiació indeguda per uns talons bancaris que s'haurien falsificat per treure uns diners. En principi, aquesta seria la notícia del suposat delicte que podria haver comès aquesta persona. Tot i que, immediatament, això és lògic, jo ja me n'entero, perquè la policia m'informa de que se'l relaciona amb un doble assassinat, perquè, i no és casualitat, o no és poc important, el taló cobrat d'una manera delictiva, segons la policia, pertanyia a un dels morts.
Els agents estan convençuts que Cook va falsificar i cobrar xecs quan els Hess ja eren morts. Els moviments bancaris que han estudiat els fan pensar que no ho va fer sol i que al darrere del crim hi ha una banda organitzada que s'ha volgut apropiar de la fortuna de les víctimes. Fins i tot tenen un segon sospitós.
Aquesta segona persona havia tingut relació també amb les víctimes perquè havia fet intermediari en assumptes i negocis immobiliaris que tenien aquí en la zona. Havia fet intermediari en la compra d'alguna propietat. Aquesta persona va haver d'intentar localitzar i no hem pogut, en un principi. Però sí que averiguem el seu nom, un senyor que es deia Patrick Lewick, de nacionalitat belga, també relacionat amb el GES per assumptes d'aquest tipus, d'immobiliàries i treballs i feines, etc.
En Patrick, el belga, s'ha fet fonedís. La Policia Nacional no el troba enlloc. I no és l'únic entrebanc que han d'encaixar els investigadors. La detenció de Gregory Cook tampoc dona els resultats que ells volien.
La seva feina era coses relacionades amb la jardineria. Se justificava haver tingut una relació de prestació de serveis a les persones que varen ser assassinades. O sigui, l'ocupació professional que tenia en les comarques més de l'Empordà, on té residia, igual que les persones mortes, s'explicava d'una manera totalment lògica des de la perspectiva de que sí, de que podia ser perfectament lògic que hi hagués tingut un tracte comercial, que aquest tracte comercial hagués sigut totalment aliè a una conducta delictiva i que hagués estat abonat al servei que va prestar mitjançant, doncs, uns pagaments amb talons bancaris.
El sortit britànic nega absolutament qualsevol relació amb la mort de la desaparició i mort dels alemans, ho nega absolutament, i ell manté que el xec que ha utilitzat era per el pagament d'un deute que tenia. Clar, esto no es pot demostrar. I si no es pot demostrar, i ara, òbviament, encara menys, perquè està mort, la cosa no prospera com nosaltres volíem que és.
De manera que l'únic detingut queda en llibertat perquè la jutge de la Bisbal considera que no hi ha proves que el vinculin amb el crim. És la segona jutge que intervé en aquest cas i no serà l'última.
Crims. Per què matem?
La investigació queda en punt mort. A partir de les proves recollides pels Mossos, la policia espanyola dona per fet que l'escenari del crim va ser el xalet de Calonge on residien les víctimes i que les fibres de teixit que van trobar adherides als cadàvers provenien d'una catifa d'aquesta mateixa casa. A dins del xalet, però, les noves inspeccions no hi han trobat cap rastre de l'assassinat ni cap pista de qui en podria ser l'autor. De moment, dels sospitosos assenyalats fins ara, un té explicació per a tot i l'altre no sabe on pare. Però això canviarà aviat. Gairebé un any després d'haver trobat els cadàvers, al maig del 1999, la policia localitza en Patrick el belga.
Els investigadors el troben a Tenerife. Un cop a Girona, quan l'interroguen, l'home admet que va participar en algunes de les transaccions bancàries sota sospita, però s'espolsa les puces sobre el doble crim i, sorprenentment, esmenta el nom d'un tercer home.
Ell, a més d'admetre que sí, que havien participat i que havien fet totes aquestes operacions, que havien anat a Andorra, també, doncs parla dels CUP, en plural. No, de CUP. Bueno, i qui és l'altre CUP? L'altre CUP resulta ser el pare de Gregori, que és el que suposadament, segons Patrick, segons el belga, havia matat a los dos alemans. Per conversa que ell havia escoltat. No lo havia vist, ell no podia firmar ni que David, el pare de Gregory, era el autor material, no ho podia afirmar, però sí que havia sentit, havia escoltat discussions entre el pare i el fill, els dos de que he fet això, de tal, de que a mi m'ha donat un cop aquí, m'ha donat un cop allà i jo no tinc un remei, que tal. Va explicar com va ser.
La Policia Nacional situa David Charles Cook a dalt de tot del suposat triangle criminal.
El Cook senyor, el Cook pare, vivia també per la zona, per aquí, concretament nosaltres havíem detectat posteriorment, òbviament, a Platja d'Aro, i coneixia la família dels alemans perquè tenia negocis immobiliaris. En aquella època havia un boom extraordinari d'immobiliàries i aquest senyor se dedicava a negocis immobiliaris i a través de, per esta via, entrar en contacte amb la família Hess.
Els agents creuen que Cook pare és el cervell de la banda i l'automaterial del crim i que el fill i l'intermediari belga són els encobridors. Entre tots haurien buidat els comptes de les víctimes suplantant la seva identitat gràcies a la documentació i a les targetes que els havien robat.
Obrien comptes corrents en diferents entitats bancàries, se detecta en Girona, se detecta en una entitat bancària en Alacant, una altra en la banca privada d'Andorra, es feien passar per GES i obrien el compte corrent. Ells instaven al banc que tenia la família GES del Desbascur en Alemanya per fer transferències, com si fos GES demanava al banc, al seu banc d'Alemanya, fes-me una transferència al banc tal, al banc qual o al banc qual d'aquí. I venien cèntims. I el banc de Ratzenburg, que exactament era la ciutat on estaven domiciliats, en Alemanya, enviava cèntims a l'adreça, a la compte corrent, que el seu client deia.
Però hi ha un entrebanc per interrogar el suposat líder de la banda. Se n'ha anat a viure a Anglaterra. Els investigadors intueixen que va tocar el dos poc després que la policia detingués el seu fill per primera vegada. De moment, l'únic que poden fer és emetre una ordre internacional de cerca i creuar els dits.
Els investigadors no poden arrestar el Cook pare, però la confessió del Patrick el belga sí que els permet detenir el fill Cook per tercera vegada. I aquest cop, els agents aconsegueixen que la jutge posi els dos sospitosos entre reixes. Carles Monguilot, l'advocat del fill Cook, pronostica que la presó preventiva serà curta. Dóna poc valor a la declaració del belga.
Sí, el que passa és que era una persona la que deia això que també a la vegada ell estava investigat per el doble assassinat i per la descapitalització o despatrimonialització d'aquestes persones mortes. Per tant, no era testimoni, era investigat, no tenia obligació de dir veritat, podien ser declaracions autoexculpatòries, i no, jo això ho vaig ser forçat per una altra persona.
A diferència de l'advocat, els investigadors estan convençuts que ara sí que comencen a tenir-ho tot ben lligat i aviat podran resoldre el doble homicidi. Sobretot quan al cap de pocs dies, Scotland Yard els comunica que han detingut David Charles Cook i l'han traslladat a la presó de Bristol. Un any després del descobriment dels cadàvers, doncs, el suposat autor del doble homicidi és en una presó anglesa i a Catalunya hi ha dos sospitosos més en presó preventiva. La policia sol·licita a les autoritats britàniques l'extradició de David Charles Cook. Recapitulem. Quin és el pla que, segons la Policia Nacional, van tramar els tres detinguts?
Els investigadors consideren que els arrestats havien tingut tractes immobiliaris amb les víctimes i que s'havien guanyat la seva confiança. Per això sabien perfectament que Rolf Hess havia de cobrar una quantitat important de diners per la venda d'una finca a Alemanya. Han pogut determinar que l'estiu del 1995 la propietat de Hess es va vendre a un matrimoni alemany a través d'un assessor fiscal sense la presència del venedor i que els diners de la compra van ser transferits a un compte que la víctima tenia al seu país. Quan Hess i la seva mare van anar a Alemanya a finals d'agost, va ser per cobrar aquests diners, 300.000 euros, que mai van aparèixer. Els investigadors creuen que, així que van tornar a Calonge, van ser assassinats. Després del doble crim, va començar el saqueig dels comptes bancaris. Sospiten que abans de matar Rolf Hess, l'assassí va aconseguir obtenir el número PIN de les seves targetes per fer pagaments i operar des de caixers automàtics. Per exemple, gràcies a la informació aportada pel Banc d'Espanya, s'ha comprovat transaccions amb prostíbuls i joieries de la costa valenciana. Però la majoria dels diners els van xuclar amb transferències. Per fer-ho, els criminals van utilitzar la documentació que havien robat a la víctima i li van suplantar la identitat. I els va sortir bé, perquè els bancs s'ho van empassar cada vegada.
Sembla que als investigadors els vagi tot de cara, però l'assassinat dels milionaris alemanys és un cas enrevessat i amb molts revolts. La policia interroga els treballadors de les oficines bancàries on es van fer les operacions sospitoses i les coses no surten com ells esperaven.
Aquest reconeixement fotogràfic no són absolutament positius, no ho són, hi ha dubtes. Clar, però que estem parlant ja de que han transcorregut ja anys des de l'inici de l'assumpte. Jo no sé si ignoro si eren els mateixos empleats que havia en el banc, si era el mateix director...
No és l'únic contratemps que es troben els investigadors. Recordeu aquells cucs que podien ajudar a determinar la data del crim? Aquells que s'havien esmunyit a través de la cicatriu de l'operació de fèmur d'una de les víctimes? Eren una prova fonamental per demostrar que els acusats van cobrar els xecs després del crim i que, per tant, no els podien haver firmat les víctimes. Es van enviar a l'Institut Nacional de Toxicologia perquè els analitzessin i miressin d'establir la data de la mort. Doncs resulta que aquests cucs han desaparegut.
El tema dels cucs és importantíssim, perquè això és fonamental, determinar amb bastant exactitud el moment de la mort, la data de la mort. Passat un temps, però no un temps de dies, sinó d'anys, estem parlant de 5-6 anys aproximadament, el jutjat de la Bisbal ha rebut un escrit formal, oficial, de l'Institut de Toxicologia de Madrid, dient que els cucs s'han extraviat i que no ha pogut fer un estudi ni es pot determinar la data de la mort. Clar, això sí que és un varapal, perquè aquí ja no es pot provar si el xec falsificat, presumptament falsificat, per el qual iniciem nosaltres la investigació del tema, va ser posterior o anterior, tenia vida o no tenia vida, etcètera, etcètera. I això desmorona pràcticament tot el castell de naipes que tenia.
El director de l'Institut de Toxicologia a Barcelona, Juan Luis Valverde, escriu a la jutgessa per explicar-se.
Aquest institut va realitzar una anàlisi d'ADN per la identificació de restes cadavèriques. Al mateix temps, es va sol·licitar un estudi de cucs per determinar la data de la mort. Per raons que desconeixem, en el moment de fer l'estudi no es van trobar els cucs i no es va poder determinar la raó per la qual es van perdre. Es va buscar per tot l'institut, però no van aparèixer. Es va esperar que un cop transcorregut un temps apareguessin en algun lloc, oblidats per error, però no ha estat així. Per la qual cosa lamento comunicar-li que els donem per desapareguts i que, per tant, no podrem fer l'estudi.
Un problema. Els crims a vegades se resolen per petits detalls. Si no hi ha cuc, si s'ha perdut el cuc, pues no hi haurà cuc ni cuca.
I encara sorgeix una altra complicació. La policia espanyola tampoc aconsegueix l'extradició de David Charles Cook. De fet, el Regne Unit retorna la petició a Espanya.
Passats uns mesos, perquè aquesta cosa va molt lentes, però és el que tenim, contesten des d'Anglaterra que no es pot portar a efecte aquesta extradició perquè l'ordre d'extradició està molt malament redactada, hi ha un problema d'interpretació, no saben exactament què és el que estem demanant.
Haver-hi un problema en la traducció. Sembla que la traducció a l'anglès, que això sorprèn, no? Perquè bé, no estem parlant d'un idioma complicat o poc popular, no? La traducció a l'anglès de l'ordre d'extradició no va ser prou acurada i els tribunals anglesos varen rebutjar-la perquè no entenien exactament per què l'havien d'extraditar.
Cook, pare, surt en llibertat vigilada, però la policia britànica li acaba perdent la pista. A Catalunya, el jutjat de la Bisbal no veu motius per mantenir en presó preventiva els dos detinguts. L'encausat belga surt després d'haver passat 9 mesos entre reixes i el britànic al cap d'un any. Queden en llibertat sota fiança a l'espera de judici. L'ordre l'afirma un nou jutge, el tercer que instrueix aquest cas. Però no hi haurà judici. Han passat 4 anys, gairebé 9 d'ençà d'aquell dia en què els veïns dels Hess els van veure marxar amb la furgoneta i els dos gossos. El 2004, al jutjat 4 de la Bisbal, hi ha una nova jutge, la quarta. La nova instructora dona la investigació per tancada i arxiva el cas.
Com a advocat defensor es va ser una alegria. Jo considerava que, malgrat que la jutgessa podia haver tancat la causa i arxivat-la directament, la jutgessa va fer una cosa des del punt de vista processal que també entenc. Va dir, bé, jo sóc instructora, jo no tindré que jutjar, jo tanco la instrucció amb aquests elements indiciaris de prova que potser permetrà que el fiscal faci acusació. I el fiscal, davant de la meva petició de dir, miri, no hi ha elements per anar a judici, tot el que parlem aquí poden ser presumpcions contra reo que no poden acabar mai amb una condemna, i per tant el que toca és arxivar-ho provisionalment, el que es diu un sobreseïment provisional, per si apareixen altres elements de prova en el futur fins que prescrivi. No?
Però ja us hem dit que és un cas amb molts girs, i ara en ve un altre. 3 anys més tard, el juliol del 2007, torna a sonar el telèfon a la comissaria de la Policia Nacional de Sant Feliu de Guíxols.
Hem rebut un comunicat d'Escotland Yard conforme han detingut de nou a Cook Senior i que procedirien a l'extradició ja en forma. I efectivament, lo envien cap aquí, és detingut, queda ingressat en Madrid, en una presó de Madrid, que crec que és en la presó de Soto del Real, crec. Se comunica al jutjat, òbviament, i el jutge lo cita a declarar.
David Charles Cook, l'home que la policia ha perseguit sense èxit durant 8 anys, ingressa preventivament a la presó de Girona.
Però aquesta presó provisional va ser, jo diria que quasi obligada pel fet d'haver vingut extraditat. Clar, quan una persona ve forçat per una extradició, els tribunals espanyols presumeixen que no hi ha voluntat de quedar-se aquí, hi ha un risc de fugida. I per això la jutgessa d'instrucció de la Bisbal va acordar la presó provisional.
La jutge reobre el cas. El detingut ara té 62 anys i la policia, recordeu, el considera l'autor material del doble assassinat i el cervell de la trama per apropiar-se de la fortuna dels Hess. Però els investigadors saben que en aquest cas neden a contracorrent i que les proves que tenen s'aguanten pels pèls. No s'ha pogut determinar la data de la mort de les víctimes perquè algú va perdre els cucs que van extraure dels cadàvers i que podien ajudar a establir-la. Monguilot ara també és l'advocat del cuc pare i en els interrogatoris no dubta de quina és la carta que ha de jugar.
Ells mai van negar un coneixement amb les víctimes. Clar, si les víctimes haguessin aparegut immediatament després de l'assassinat, si es pot provar que ets l'última persona que ja ha tingut un contacte, segurament podràs rascar proves de que aquest contacte últim és el que s'ha produït en un escenari ja de l'execució de l'assassinat, no? O del doble assassinat. Per tant, tot plegat, quan s'investiga anys després, fa que trenquis la relació de que tu hagis tractat aquestes persones en dies molt propers a la mort, perquè tampoc pots saber-ho degut a que no saps el dia que van morir, ni el mes. I això va dificultar que, tot i que aquest pare i fill que varen ser encausats, senyors Cook, acceptessin que els coneixien i que havien tingut relacions i relacions comercials i que podien tenir doncs, més o menys tracte directe, la relació entre aquesta veritat i l'assassinat pròpiament dit no tenia solució de continuïtat.
Ho nega tot. I torna a quedar el jutge, una vegada que pres declaració, us deixa en llibertat amb mesura cautelar.
L'home que la policia considera l'automaterial del crim surt en llibertat després de pagar una fiança que, això sí, ara ja és en euros, 3.000. Ha passat tant de temps des que va començar la investigació que ja fa més de 5 anys que la pesseta va passar a la història. La decisió de la instructora desespera els investigadors, que ara posen totes les esperances en unes proves cal·ligràfiques per demostrar que David Charles Cook va falsificar les firmes dels xecs que es van cobrar. I un altre cop, una galleda d'aigua freda.
Les proves pericials cal·ligràfiques no donen el resultat que la policia esperava. Deixen el dubte de que sigui o no sigui firma vàlida, sigui o no sigui firma falsificada, per tant, no hi ha una prova de càrrec en aquest sentit que permeti dir que es va falsificar. En aquest cas, insisteixo, com que no se sabia la data de la mort de la persona assassinada, si no saps si era viu o no quan es va emetre aquell taló bancari, difícilment podràs dir que has comès un delicte, no?
Els treballadors de les sucursals bancàries tampoc reconeixen l'acusat com l'home que va obrir els comptes i va fer les transferències de diners. Ara sí que els investigadors tenen la sensació que han arribat a un cul de sac. Al desembre del 2008, David Charles Cook porta un any i mig en llibertat condicional. Té prohibit tornar al seu país fins que els tribunals espanyols no es pronunciïn. I llavors intervé un nou jutge. Ha passat gairebé una dècada des que es van descobrir els cadàvers. El cas l'han instruït 5 jutges diferents i la investigació rep un cop que sembla definitiu.
Quan el tema es troba en l'audiència provincial, tant la fiscalia i, òbviament, els defensors dels acusats estan d'acord en que no hi ha més proves per realitzar. La defensa diu que totes les diligències practicades han resultat favorables a les seves tesis i Fiscalia renuncia a continuar endavant en el judici perquè no té unes proves, la que hem mencionat anteriorment, tant fotogràfiques com cal·ligràfiques, etcètera, etcètera, per continuar endavant amb una relativa èxit, no? Garanties d'èxit, i, per tant, presenta la sol·licitud de que s'arxiva el cas. La defensa està absolutament d'acord i s'arxiva el cas.
Forma part de la seva feina, no? Que resolguin els casos que es poden resoldre i acceptin que els que no tenen solució perquè no s'aporten proves, bé, l'estat democràtic i de dret en el que estem exigeix que davant d'aquesta situació no es pugui jutjar ni condemnar, evidentment, a un culpable. A un culpable del que no hi ha proves, per més culpable que ho fos.
Bueno, una vegada que s'arxiva el cas, òbviament, el grup investigador, a tots nosaltres, te sents una, en part, decepcionat, òbviament, uns més que altres, perquè s'ha treballat molt, hem trobat molts d'entrebancs, però per totes les qüestions que hem anat relatant, però, bueno, són coses que al llarg de la nostra professió pues, ja passa. Si arxiva el cas, pues, passem a un altre cas, perquè tenim una llarga llista d'espera.
Amb l'arxivament del cas, David Cook torna al seu país i se li perd el rastre. L'assassinat dels 2 milionaris alemanys residents al Baix Empordà continua sense resoldre's. Durant 3 anys va ser un crim perfecte, fins que un excursionista va mirar al fons d'un pou de les Gavarres.
El crim perfecte, perfecte, perfecte seria el que ningú sap que és un crim. Per tant, que passa com a mort natural, passa com a mort natural, i com que és mort natural, aquí s'acaba tot. S'ha acabat una vida per mort natural. Però des del moment que tu saps que un mort s'ha mort, que l'han matat, que és un crim, encara que no es trobi l'autor, no és un crim tan perfecte perquè tu saps que aquí hi ha tomate.
Però clar, aquí era un doble assassinat, eh? Això ja no és tan habitual. Un doble assassinat que, a més, com finalment va ser, no? Que no es va poder resoldre, amb la qual cosa això genera molta més preocupació, intranquil·litat o curiositat, fins i tot, no? Perquè des del punt de vista teòric hem de dir que l'assassí o assassins d'aquestes dues persones no han pagat la seva responsabilitat amb la justícia. Per tant, són persones que deuen seguir fent la vida normal, que varen fer-la el mateix dia de l'assassinat i la van seguir fent fins al dia d'avui.
30 anys després de la desaparició d'Inge Dohr i del seu fill Rolf Hess, encara no sabem qui els va matar i qui els va saquejar els comptes bancaris suplantant-ne la identitat. El doble homicidi està prescrit. Encara que avui apareguessin els cucs que es van extraviar o es descobrís l'assassí, la justícia ja no podria actuar. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Direcció i presentació, Carles Porta. Guió, Sergi Caballero. Producció, Andrea Pardo. Revisió de guions, Imma Falcó. Realitzador d'àudio, Pablo J. Sánchez. Identitat sonora, Sergi Cutillas. Col·laboració especial, Dolors Martínez. Coordinació, Sergi Caballero. Una producció de Catalunya Ràdio 3CAT amb True Crime Factory.